Els dimecres, a Control Central, el vermut de la ràdio. En directe, avui...
Doncs sí, en directe, com és habitual cada dimecres al temps de Control Central. El nostre vermut, que una vegada a la setmana, des d'aquí, des de l'hostal Canaletes, els que volem, com és també el nostre costum, agrair les facilitats que ens donen, tant el personal com la direcció, en permetre'ns fer una mica de ràdio, des de fora d'un estudi de ràdio. Avui amb nosaltres el doctor Lluís Triquell Sabater, el director general de l'hospital de la nostra ciutat. Bon dia, senyor Triquell.
Bon dia.
Un director general és una persona que d'entubi des de fora, qualsevol s'imagina un director general en general, per dir-ho així, és una persona que no té hores, que veu poc a la família, que guanya molts diners i que es relaciona amb nivells molt alts de la societat. Què hi ha de cert i què hi ha d'equivocat amb aquesta definició global i simplista?
Bé, hi ha coses certes i coses que no són tan certes. Sobretot dependrà, algunes de les coses que vostè ha dit, del sector en què es mou aquest director general. O sigui, hi ha sectors que són doncs, punta en el món industrial o en el món dels serveis, en el qual aquestes persones doncs, sí que tenen un nivell de relacions a grans altures, mouen mils de milions de diners i aleshores fa que algunes de les coses que vostè ha dit siguin certes. O sigui, en el cas meu, en el cas concret del sector hospitalari, això no és així. Ni els diners són tants, ni els, diguem, els contactes i les relacions són tantes, perquè és un món reduït, és un món de poques persones, i tinguem en compte que d'hospitals, de centres hospitalaris, de clíniques, o com li vulguem dir, no n'hi ha tantes com la resta d'empreses de qualsevol tipus.
O és molt específic.
És molt específic, exacte, és molt específic. El nivell de relació el tens, evidentment, amb les mútues, amb l'administració sanitària, en aquest cas, doncs, donat que les transferències estan a la Generalitat, doncs és amb els tècnics i polítics de la Generalitat.
Bé, hem fet una pregunta pràcticament sense presentació, a part del nom de la persona que avui està fent amb nosaltres el vermut, que el farà de seguida. El doctor Triquell és doctor de medicina, és farmacèutic i és un home, un professional de la gerència hospitalària o de la direcció hospitalària. Això significa que d'entubi és un professional que segurament, anem per parts, la seva afició, la seva professió és la de metge.
Doncs no exactament. O sigui, jo explicaré una mica el meu currículum, amb dues paraules. O sigui, jo m'inicio professionalment en el camp de l'hospital, en el camp de la farmàcia d'hospital. Em formo a Sant Pau i a partir de que acabo la meva formació puc optar una plaça de director de servei, de responsable, a l'Hospital General de Granollers. I allí començo a desenvolupar una tasca relativament nova, poc coneguda, que era la farmàcia d'hospital. Hi havia pocs farmacèutics, hi havia poca gent que es dediqués a aquest camp, era una mica incomprès per la resta de companys de la professió, però jo vaig veure que allò tenia futur, que allò era quelcom que tindria importància en el futur desenvolupament hospitalari del país. M'informo bé de la situació fora del país i veig que Amèrica, com sempre ens hem de referir a Amèrica, doncs feia uns 10 anys que havien descobert el que podia fer un farmacèutic hospital, de cara a millorar la qualitat de l'assistència, de cara a augmentar la seguretat dels tractaments farmacològics. Com dic, m'informo bé, veig que el que fan els americans no és difícil, però en aquells moments a mi m'era bastant inaccessible agafar les maletes i anar-me'n a Amèrica a veure-ho. El que no em costa és anar-me'n a Centro Europa, en el que hi ha 3 o 4 hospitals que comencen a copiar els americans. I el que faig és anar-me'n a Holanda, a Bèlgica, i observo, m'ensenyen com ho fan, i aleshores jo vinc aquí a l'Hospital de Granollers i començo a iniciar el que se'n diu la política de control dels tractaments farmacològics.
Basat en el sistema americà.
Bastant amb el sistema americà, que normalment se'n diu el sistema unidosi. O sigui, jo crec en el sistema, crec en tot allò i ho poso en marxa. I aleshores, darrere meu hi ha... Més ben dit, hi havia un hospital, a Alicant, que havia començat abans que jo. I per deferència al meu mestre, de Sant Pau, jo tardo 15 dies a començar-ho, per no ser dit que començo abans que ell. I aleshores, penso que el gran encert que vaig tenir va ser saber vendre el producte. O sigui, per l'Hospital General de Granollers va passar pràcticament tots els farmacèutics, directors mèdics, gerents de tot Espanya, de tots els hospitals d'Espanya. Perquè el que fèiem allà, ho fèiem i era bonic a la vegada. O sigui, entrava per la vista. No? Total, que això i la gestió global de tot el servei, amb una idea de gestió, una idea de portar la teva petita empresa dins de l'hospital, fa que m'interessi cada vegada més la gestió i per circumstàncies doncs una mica alienes a la meva voluntat em veig obligat a deixar una tesi doctoral engegada i aleshores decideixo estudiar medicina. O sigui que la meva, diguem, carrera inicial que em posa en contacte amb el món hospitalari és la farmàcia. Estudio medicina i a partir de que he estudiat medicina m'ofereixen fer-me càrrec de la direcció mèdica de l'hospital.
Anem a conèixer.
Aquest és el meu, perdó, aquest és el meu contacte amb la medicina.
Contacte amb la medicina. Si més no, avui en dia, com en moltes situacions de la vida, hi ha professionals de la medicina que estan exercint la direcció d'una empresa.
Hola,
gràcies. Hola, gràcies.
Bon dia.
Què voldran per veure, sisplau, senyors?
A mi un bitter sense el cou.
I jo una tronjada. Gràcies. Aleshores, és aquesta situació del professional que fa la feina que li agrada, que pot desenvolupar bé la seva tasca, o d'aquell professional que, malgrat de tenir una professió que li agrada, ha de fer una altra perquè o és més rentable o en aquell moment és més interessant. En quina posició es troba vostè? Està fent la que li agrada? Bueno, en aquest moment suposem que sí, però a nivell de gust propi, de persona individual. Li agradaria retornar a practicar la medicina o a la farmàcia?
No, jo estic fent exactament el que m'agradaria fer. O sigui, ho he triat. O sigui, en un moment de la meva vida em veig amb el dilema de tenir de triar en 48 hores si continuo sent un farmacèutic prestigiós, que estic, diguem, i no voldria que això s'assemblés doncs, com una petulància. Vull dir, estava jo a la cresta de la ona, era conegut, era admirat, era etcètera, etcètera, i tinc de prendre la decisió de continuar amb aquella línia o començar una altra cosa totalment nova, en el qual jo era un desconegut, tenia de començar de nou, etcètera, etcètera. I decideixo fer això altre. Perquè penso que t'obre els camps dels coneixements, de l'experiència, et posa en contacte amb altres situacions hospitalàries. Jo sóc un enamorat de l'hospital com a organització, com a empresa, com a grup, i aleshores doncs, decideixo fer això altre. Per tant, ja em decanto cap a la gestió.
Opta per una altra.
I deixo una professió en la qual m'hi trobava molt bé. Però, com que en aquesta vida doncs, sempre s'ha de triar i triar vol dir abandonar, doncs abandono una cosa bona per aconseguir-ne una altra que potser també seria bona i que bueno, després de 6 anys doncs, ha resultat bona.
Parlem una mica de sistemes. Des de la seva òptica i amb el seu contacte amb l'exterior, o aquest interior imminent que pot ser Europa, quina és l'opinió que mereixeria globalment, i suposem que això és un cert risc, però bueno, li convidem a que s'arrisqui, per avaluar la situació general hospitalària a Catalunya? És optimista? Quin pronòstic li donaria com metge?
Mira, si aquesta pregunta me la fa parell d'anys enrere, un any i mig, 2 anys enrere, jo hagués estat molt pessimista. En aquests moments, jo tinc de dir que sóc francament optimista.
Gràcies.
Sóc francament optimista perquè els polítics doncs, de la Generalitat han tingut l'encert de redreçar el camí per que la sanitat a Catalunya sigui una sanitat important, tingui un nivell de qualitat alt. Sí, Catalunya és un dels pocs països del món que té una llei d'acreditació hospitalària.
Traduït significa?
Significa que perquè un hospital, sigui públic o privat, pugui concertar amb la Generalitat, o sigui que la Seguretat Social li pugui enviar malalts, s'ha d'acreditar, ha de complir uns mínims. Aquest tipus d'acreditacions les fan diferents organitzacions en funció del país, però n'hi ha 4 de països al món que fan això. Aquí és el cas de Catalunya, és l'administració pública qui acredita els hospitals. A partir de que hi ha un decret d'acreditació, el nivell hospitalari català puja. Exigeixen que hi hagi uns mínims que es compleixen.
Està parlant d'una forma una mica llunyana, un control de qualitat hospitalari?
Bé, el control de qualitat té diverses fases. O sigui, en termes tècnics, nosaltres podrem controlar l'estructura que es diu. O sigui, si un hospital té aquests serveis, doncs, i té aquests metres quadrats, i té aquestes instal·lacions, vol dir que pot donar un servei de qualitat, però això no és tot. Per dir un control de qualitat global, tindríem d'anar als dos esglaons següents, com són la qualitat del procés, com fem les coses dintre d'un hospital. O sigui, hi ha protocols, se segueixen aquests protocols, hi ha un sistema d'avaluació, etcètera, etcètera. Si això també es fa, pots assegurar que la qualitat sigui bona. Però per assegurar una qualitat total, tu has d'anar a buscar els resultats de la teva actuació. I és a dir, com evolucionen, doncs, les complicacions dels malalts hipertensos a la comarca del Noia, per exemple, en un pla de 5 anys, després d'haver fet aquestes accions. Això seria un control de qualitat dels resultats, que és el control de qualitat més científic. Aleshores, la Generalitat el que va fer va ser acreditar hospitals i fer que aquests hospitals augmentessin el seu nivell. Això automàticament té una incidència sobre el cost. Augmenta el cost, evident. El no tenir les transferències valorades d'una manera adequada va fer que el resultat es traduís en que els hospitals van haver de fer aquestes millores, però no vam rebre les contraprestacions adequades. I parlo sempre en línies generals.
Generals, per favor.
I aleshores, doncs, arribem a un procés d'endeutament dels hospitals, descapitalització dels hospitals, per no poder fer front amb aquest augment de la qualitat.
Sí, endavant.
Bé, i aleshores ens trobem que a Catalunya hi ha una distribució hospitalària diferent de la resta de l'estat espanyol. I ens trobem amb zones desequilibrades. Hi ha zones de Catalunya que tenen manca de llits hospitalaris i en zones de Catalunya que tenen un sobredimensionat de llits. I per tant, aquest procés s'ha de redreçar, s'ha de reconduir, i en aquest procés és on en aquests moments els responsables de la conselleria han trobat un camí, diguem, més raonable i més efectiu també. I això, evidentment, és a costa d'esforços de totes les parts implicades per arribar, doncs, a que a Catalunya hi hagi una red hospitalària ben dimensionada i adaptada a les necessitats del país.
Una visió global i molt sintetitzada, que li agraïm força per aquesta opinió respecte a un cert optimisme que deixa veure amb el que diu. Doctor Triquell, entrem en la part més directa, a l'Hospital d'Igualada. Un hospital que ha d'assolir, doncs, la missió de l'hospital de la comarca, per tant, és comarcal. Una comarca que l'estadística, això mana moltes vegades, i sobretot amb els gerents i directors, suposo que es basen moltes vegades en funcions estadístiques, en resultants. Podríem lligar una mica amb els controls de qualitat a posteriori. L'hospital és capaç, l'Hospital d'Igualada és capaç d'assimilar tot aquell procés d'atenció sanitària que pot generar estadísticament la comarca?
Bé, l'Hospital d'Igualada té uns mitjans tècnics i humans capaç d'assumir bona part d'aquesta patologia generada a la comarca de l'Anoia. El que hem de ser conscients aquí a l'Anoia i a qualsevol altra comarca de Catalunya és que els hospitals comarcals, els hospitals que no siguin de nivell superior no poden assumir el 100% de la patologia. No és bo que assumeixin el 100% de la patologia, perquè la freqüència en la que es presenta fa que sigui impossible que un professional pugui tenir la pràctica necessària per tractar-la. Això per un costat. Per l'altre costat, els mitjans tècnics no estan a l'abast de tots els hospitals. Per tant, per garantir aquesta qualitat, encara que això representi un problema per a les persones que ho sofreixen, de tingar-se de traslladar a la gran ciutat, doncs, com dic, és bo que això tingui de ser així.
Em permet, li agafo la paraula en aquest punt perquè intentem fer-ho una mica més planer i que es pugui comprendre més. Estem desviant una mica del nivell que voldríem. Imaginem, per exemple, l'hospital d'Igualada no té una unitat coronària, per exemple, o pel tractament és habitual, pel que sembla, i són informacions, si estic equivocat m'ho diu, que a Manresa sí que n'hi ha i a Barcelona també. Aleshores, clar, la pregunta de l'usuari, d'aquella persona que un dia pot tenir una patologia d'aquest tipus, és, caram, i per què l'hospital no en té? La resposta l'ha fet vostè tecnificada, però realment significaria que disposar d'una unitat d'aquest tipus, no sé si és cert, no penso, estic equivocat, disposem o no disposem d'una unitat coronària?
Nosaltres disposem d'una unitat de vigilància intensiva, que és un problema de terminologia, unitat de vigilància intensiva, que pot admetre perfectament alguns malalts coronaris. Si afectes... Aquí el que ha passat aquí a Catalunya és una mica el que ha passat a la resta de l'Estat, però aquí ha augmentat i corregit. O sigui, hi ha hagut un creixement desordenat dels recursos sanitaris. O sigui, el fet de que a Manresa tinguin una unitat coronària és fruit d'una voluntat d'una caixa d'estalvis, fruit d'uns professionals, però no és fruit d'un procés de planificació de les seves necessitats.
Ja, però per
nosaltres, sí. Per nosaltres, el que nosaltres hem d'aconseguir aquí a l'Anoia és que se'n vagin el mínim nombre possibles de malalts coronaris cap a Barcelona, perquè a Barcelona també hi ha problemes, les unitats coronàries estan plenes. Per tant, aquest és un tema a estudiar, un tema doncs a debatre, de cara a la seva necessitat. Però en aquests moments necessitem el suport dels responsables de l'administració per poder fer una cosa d'aquestes. O sigui, no pot ser només una voluntat professional o una voluntat institucional. Ha de ser una voluntat compartida, després d'analitzar la seva necessitat.
Jo estic segur, doctor Triguell, que vostè com metge li encantaria que l'hospital tingués tots els serveis, absolutament tots, perquè qualsevol malalt que sigui de la comarca que sigui atès se'l pogués atendre aquí. Per això significa, per exemple, aviam si ens entenem, perquè les persones que ens escolta, que una unitat coronària, per exemple, costaria doncs molts diners, de les que habitualment es coneixen, mantenir-la, perquè potser doncs, a la comarca en passin doncs, per aquella unitat 6 persones l'any. És aquí on radica el problema, bàsicament.
No exactament. O sigui, un servei... Clar, vostè m'ha posat l'exemple aquest de la unitat coronària.
És per fer més
sí,
enterida.
Exacte. Però el problema de la unitat coronària és un problema de nom. O sigui, tu pots tenir malalts coronaris amb una unitat de cures intensives, que és el mateix, passa que li canvia el nom. L'única diferència que hi ha amb línies generals i per fer-ho entenedor és que ha d'estar una mica separat, perquè el malalt coronari està conscient i no és bo que estigui al costat d'un malalt intubat, un malalt amb monitors per tot arreu, tubs, etc, que en un moment determinat s'ha de córrer. El malalt coronari és per vigilar-lo i vigilar els monitors, que no faci una arrítmia, així la fa tractar-la. O sigui que penso que en aquesta comarca seria de més fàcil solució que en altres. Ja tenim alguna cosa engegada.
Sí, hi ha una bona perspectiva.
Més que una bona perspectiva, jo no vull ser optimista en aquest sentit, perquè doncs, fa un mes tot just que m'he incorporat, i estic en un procés de conèixer la situació real de l'hospital i de la comarca, i estic, diguem, empullant totes les dades, no? Però, donat que l'hospital té una unitat de vigilància intensiva, doncs les possibilitats d'atingir de traslladar menys malalts que altres comarques la tenim. I de fet, a la unitat de vigilància intensiva nostra hi ha malalts coronaris.
Sí, sí, es pot atendre també.
Es pot atendre perfectament. El que passa que quan un malalt requereix un control específic que nosaltres no li podem donar, es trasllada amb plenes garanties, amb una ambulància medicalitzada o inclús amb un helicòpter, com va venir l'altre dia, doncs a l'hospital de nivell 3.
Sí,
no ens ha de preocupar, no ens ha de preocupar el fet de tinguer de traslladar alguns malalts. O sigui, quan parlem d'alguns malalts, i per dir un percentatge, o sigui, a Igualada es pot quedar més del 85% dels malalts. Més sí. Del 85%.
Si més no, continua preocupant que a Munt li pertoqui ser d'aquest 15% restant. Evidentment, és molt personal patir qualsevol tipus de malaltia i una situació greu, evidentment. Ho fèiem per això.
Sí, sí.
Bé, el tema, moltes vegades, ens anem cap a la part més tècnica global i convindria, penso que seria interessant, conèixer també l'usuari. L'usuari va a un hospital i, bueno, fa algun temps van aparèixer doncs, unes normes de drets i obligacions de l'usuari, cosa inhabitual, feia anys. És a dir, un usuari va avui en dia a un hospital i sap allò que pot exigir i allò que ha de fer també, naturalment. De quina forma els hospitals, a part de que per si mateixos estan adaptant a les noves situacions, estan readaptant l'ús que li ha de donar l'usuari? És a dir, posa cada dia més tècnica al seu abast, més sistemes tecnificats, però continua bé un punt bàsic, que és la relació humana. Des de la gerència, des de la direcció d'un hospital, com es procura i quina preocupació n'hi ha perquè l'usuari es trobi dins del que cap el més confortable a un hospital?
Bé, jo aquesta pregunta li agraeixo perquè és una de les preocupacions més grans que tinc com a directiu hospitalari. O sigui, els hospitals de casa nostra han de fer un esforç considerable per fer possible que aquests deures i drets dels usuaris, dels pacients, dels nostres clients, es puguin portar a terme. O sigui, hem de fer esforços perquè totes les persones que treballem amb l'organització hospitalària siguem conscients de les necessitats reals dels pacients. O sigui, moltes vegades nosaltres confonem les nostres inquietuds amb les inquietuds dels usuaris, que són diferents. O sigui, l'usuari és capaç de valorar molt bé una sèrie d'aspectes no estrictament assistencials, en canvi no és capaç d'avaluar finament els aspectes assistencials. Aquests nosaltres, en general, ens en preocupem molt més que dels altres. I per tant hem de fer uns esforços als hospitals perquè la gent s'hi senti com a casa seva. Integrar l'hospital a la ciutat on està, que la gent arribi i no trobi tantes diferències com les que entre l'hospital i casa seva. Per exemple, doncs aquestes diferències d'horaris, els sorolls, el menjar, la quantitat del menjar, les visites, el tracte humanitari, la informació, etc. Aquesta és una assignatura pendent, que dic jo, que tenim als hospitals al nostre país, i crec que s'han de dedicar esforços perquè tot el conjunt de persones que treballen a l'hospital siguin capaços o siguem capaços de que els nostres clients s'hi trobin bé, no s'hi trobin malament. O s'hi troben el mínim, o sigui, que no s'hi troben tan malament com seria d'esperar. Perquè entrar en un hospital sempre és desagradable, sempre és quelcom molest, per banal que sigui la patologia atesa.
Els contactes que han tingut igualadins i comarcans moltes vegades, o de vegades, amb els serveis hospitalaris de les grans capitals, deixen un regust de boca no pel servei, sinó per la deshumanització i la massificació que es pateix, i s'agraeix molt més aleshores el contacte humà del que és un hospital comarcal. Això és un avantatge, suposo.
Sí, jo penso que els hospitals comarcals, degut a que hi ha menys nombre de persones, doncs hi ha nosaltres, és més fàcil arribar i contactar amb tothom, és més fàcil poder doncs, aconseguir aquest objectiu. No tots els hospitals comarcals de Catalunya tenen les mateixes característiques, això cal dir-ho. Jo doncs he arribat a un hospital i m'he trobat una gent prou sensibilitzada per aquests temes. O sigui que no em serà difícil, no em serà difícil aportar doncs, algunes idees que tinc amb l'ajuda de la gent que hi ha. I penso que el substracte humà de l'hospital, pel temps que porto, és molt bo. Penso que podrem aconseguir coses bastant interessants de cara a millorar aquests aspectes.
Bé, el futur de l'hospital de la nostra ciutat és un futur que es fa cada dia, evidentment. Avui en dia, com està la situació? Suposem que és precipitat i li tornem a demanar que s'arriesgui. Per dir, des de la seva opinió professional, quina és la situació avui en dia de l'hospital de la nostra comarca? És una situació d'expectativa. Sabem que els poders polítics sempre hi tenen molt a dir amb el tema hospitalari, perquè el tema hospitalari afecta directament aquelles persones que seran després qui donaran o no suport polític als mateixos grups. Com està la situació avui en dia a l'hospital?
En quin aspecte?
Aquest servei sanitari que té moltes nòvies polítiques. Es nota una certa pressió, en aquesta època d'eleccions ara? Es nota algun tipus de sensació de ser responsables d'una àrea determinada de la vida de la ciutat? És a dir, l'usuari, en aquest cas, va a l'hospital i doncs, vol uns serveis. I també els polítics són conscients que un hospital i un bon servei a un ciutadà sempre demostra una bona atenció política a la llarga. És un hospital comarcal, com a tal. Has notat algun tipus de sensació de que...
Jo en principi no he tingut aquesta sensació.
Demanem que consti una opinió absolutament professional.
Sí, no, jo amb aquest mes i escaig que fa que he contactat amb l'Hospital Comarcal d'Igualada, no he notat aquesta sensació. O sigui, jo vinc a l'hospital com a director general, tinc plens poders per exercir aquest càrrec, i el que sí que recordo a tothom amb qui parlo és que l'Hospital Comarcal d'Igualada és una entitat privada, és una entitat benèfico-privada, és una fundació privada catalana i que, per tant, està deslligada de qualsevol grup polític. El fet, l'únic lligam que hi ha diguem amb els polítics és que, com totes les fundacions privades catalanes de tipus assistencial, estan lligades amb l'Ajuntament de la ciutat i el seu alcalde. Aleshores, penso, i així m'ha semblat a mi, que hi ha voluntat de desvincular la gestió de l'hospital dels interessos polítics. No és bo que la política es posi als hospitals. Penso que, no m'invento res, només cal llegir la premsa dels últims anys, d'aquí Igualada, doncs l'hospital ha sortit massa als diaris per temes polítics. Penso que les decisions tècniques que es prenguin no s'han d'interpretar ni s'han de lligar a les decisions polítiques.
Un últim punt, perquè pràcticament estem acabant el temps ja, un dels darrers punts, és el fet de la tecnificació moltes vegades. S'exigeix a l'hospital un bon nivell tècnic, és a dir, que no falti de res, ni maquinària, ni personal qualificat, ni quantitat de personal, per exemple, moltes vegades. També això naturalment ha de portar una conseqüència, que és la burocratització, i que no es pot evitar, és insostenible. El fet doncs, de que això complica burocràticament moltes vegades les relacions internes de l'hospital. Els nous sistemes que jo suposo porta sota el braç el doctor Triquell, quan es posin en marxa, burocratitzaran més l'hospital encara que el tecnifiquin més? Va per aquí la cosa o no?
No. Jo sóc contrari a la burocratització dels sistemes directius. O sigui, jo tinc una escola en la que els sistemes directius doncs, estan basats en la participació, estan basats en la col·laboració de totes les persones. El treball en equip, amb una paraula, i aleshores jo intentaré aplicar aquests sistemes a l'Hospital d'Igualada. A mi la tecnificació o la necessitat d'aparells per fer bona medicina és un tema que no em preocupa massa. El que sí que em preocupa és tenir uns bons professionals. Tenir uns bons metges, unes bones infermeres, uns bons tècnics administratius, unes persones que netegin l'hospital amb professionalitat, que rentin la roba d'una manera correcta, I em sembla que això és l'important i això és el que costa. I en aquest aspecte cal dedicar-hi esforços i recursos. Aleshores, el tema de la tecnologia aplicada a l'hospital és un dia a dir que és un tema que em preocupa poc, perquè és un problema de comprar. O sigui, de comprar una màquina o no comprar-la. O sigui, tenir un bon professional no és un problema de comprar-la, és un problema de seleccionar-lo, formar-lo, motivar-lo i conservar-lo. I això costa molt.
Doctor Triquell, la darrera pregunta ara sí. És una feina agraïda, la que fa vostè?
És agraïda si aconsegueixes resultats. És agraïda si fas tot allò que cada una de les persones individualment es pensa que s'ha de fer. Si tu fas allò que cal fer com a institució, moltes vegades no és agraït. O sigui que si aconsegueixes fer una tasca ben feta, és agraïda, evidentment. Hi ha un reconeixement i et sents content d'haver aconseguit resultats. O sigui, jo espero que sigui una feina agraïda.
Optimista, malgrat tot.
Evident, sóc una persona molt optimista. Si no, no estaria aquí.
Això és que és cert. Gràcies, donem al doctor Lluís Triquell Sabater, director general de l'Hospital de la nostra ciutat, que ha estat tan amable avui de fer-nos una mica de companyia mentre xerràvem i degustàvem aquest vermut. Gràcies per estar amb nosaltres i èxit.